el que és el grup, i se l'han endut per identificar-lo. Llavors hi ha hagut una petita discussió amb altres membres de la manifestació, alguns agents de Mossos, perquè deixessin lliure sin anar, no?, que el company que s'estava manifestant. Bé, han trigat una mica, han estat parlant doncs amb tots els grups i finalment han dit que doncs, es quedarien fins que no deixessin marxar el seu company, no?, que el tenien retingut. Ara sentim alguns crits que són d'alguns manifestants que queden per aquí, però i ara atenció, perquè veiem que alguns agents,
sí, què està passant?
Estan anant a buscar, és que estic intentant esbrinar què passa, perquè hi ha alguns agents que han anat a buscar un home que cridava per aquí i que potser...
Dels manifestants, però, vols dir, Iman, et refereixes,
sí,
eh? No dels,
sí,
aficionats del Maccabi.
Els aficionats del Maccabi estan tots a dins del Palau.
Ja. Han pogut entrar tots, eh? No,
sí.
Hi ha fins i tot,
sí,
a l'anterior connexió ens deies que alguns encara estaven fora, tothom és dins,
noi,
ja.
Sí. És una jove que va amb una bicicleta i que ha increpat els agents. Ha increpat els agents de la Brimo, llavors el tenen aquí apartat.
En fi, però no sembla que tingui massa
no sembla...
a veure, no, amb
no,
aquestes protestes que hi havia a l'exterior del Palau.
No, perquè de fet no el veiem que... Ah, porta un palasti, porta un mocador palasti. Potser sí que era dels manifestants. En tot cas, no hi ha hagut, no és per un enfrontament entre manifestants i seguidors del Maccabi, sinó perquè aquest manifestant o seguidor que porta el palasti, el que ha fet és increpar els agents de la Brimo, de la policia, i ara el tenen aquí apartat i veiem que s'hi està encarant. Llavors el que han fet alguns dels manifestants que quedaven per aquí és acostar-se, suposem que per donar suport, però la que la policia ha vist que si volien acostar els han barrat el pas.
Marc, qualsevol novetat ens ho fa saber. Que vagi bé.
Perfecte,
fins ara. Bona nit. Doncs bé, aquesta és una mica la situació tant a dins del Palau Blaugrana com també a fora, que vaja, crida l'atenció també. Hi ha aquí dues coses, no? Les queixes que es fan des de molts sectors de per què es permet el Maccabi de Tel Aviv que continuï competint a l'Eurolliga quan, per exemple, no es deixa fer el mateix amb alguns equips russos, i d'altra banda aquesta decisió que es va prendre aquí per part dels Mossos d'Esquadra de no permetre cap simbologia relacionada amb Palestina, tampoc quan els grups d'animació van demanar d'exhibir una pancarta que digués no al genocidi, doncs també se'ls va prohibir exhibir aquesta pancarta. I per exemple en altres partits de l'Eurolliga, per exemple a Vitòria contra el Baskonia, sí que es van permetre que s'hi entrés simbologia palestina. A veure, Silva, començo per tu, que sí que ets aficionat al bàsquet.
Molt.
I potser has seguit també una mica més com ha anat tot plegat i per què l'Eurolliga no s'ha pres aquesta decisió d'apartar el Maccabi de Tel Aviv.
Mira, començaré per una cosa que segurament està molt lluny del mainstream, que és que jo estic absolutament en contra d'utilitzar l'esport per fer manifestacions polítiques o ideològiques, i això ja sé que és una cosa que segurament queda molt lluny de la realitat i és molt maco dir-ho i molt teòric, però jo no permetria ni banderes al marge de quan juguen les seleccions, ni quan juguen equips, ni banderes ni pancartes que tinguin
mai
contingut ideològic o polític. Ideològic o polític, estic dient, val? No, mai. No, tampoc sóc partidari...
Però si hi ha una bandera de Palestina, és ideològic o polític?
Bueno, crec que com exhibir una bandera d'Israel amb un partit de bàsquet del Maccabi.
S'ha permès, eh?
Sí. No, sí. Però jo no estic dient que es prohibeixi, jo dic que jo no sóc partidari de fer-ho. Una altra cosa és que no digui que s'hagi de prohibir. És a dir, a mi no m'agrada això, no m'agrada que es barregi l'esport, i per tant no m'agrada tampoc que es castigui els esportistes, saps? I quan dic els esportistes vol dir els clubs, per raons polítiques, és a dir, no m'agrada que els de Rússia no puguin competir. També és veritat que a vegades la dificultat és anar allà, i això és el que li passa al Maccabi, que el problema no és tant que estigui al Maccabi, sinó que anar en aquests moments a Tel Aviv és impensable, no? Entre altres coses perquè no es pot anar ni de turisme,
ni de turisme.
Però li han deixat jugar efectivament a Belgrado i estan jugant els partits locals a Belgrado. Però castigar-los amb ells, que entre altres coses no sé quants jugadors d'Israel hi ha al Maccabi, però segurament són molt pocs, perquè això és una altra cosa que ha passat tots els...
Una cinquantena eren.
No, mira el que he dit. Quants jugadors d'Israel...
Ah, no, 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 em referia, perdona, pensava que havies dit de l'afició que era avui aquí a Barcelona.
Aficionats han vingut uns 50, efectivament, perquè més he parlat amb els vostres companys d'esports abans i m'han explicat, però he dit quants jugadors d'Israel, igual que quants catalans hi ha al Barça, perquè al Barça pues, hi ha 3 o 4, val? I el Maccabi segurament d'Israel, si hi ha algun nacionalitzat americà que és possible, però també, pues, de memòria no ho sé, però només de 2 o 3. Ho dic perquè al final estàs castigant esportistes i a més uns esportistes que tampoc representen el seu país. I castigar, per exemple, o impedir que vingui un club d'Israel a jugar aquí, doncs em sembla que és absurd. A partir d'aquí després, si voleu, podem opinar del que està passant a Gaza i del que fa el govern d'Israel, no? Que això seria un altre àmbit. Però jo el que dic és que el que a mi no m'agrada és barrejar esport en política i ideologia, i crec que en principi l'esport hauria de servir per animar els equips, o si vols per cridar en contra, però no utilitzant l'esport amb finalitats polítiques.
Què passa, Silva, també? Què
passa, Garrido?
Que no es fa amb tothom igual. I no, aquest no, és part del problema.
Sí, ja ho sé.
Perquè si es fes amb tothom, podríem entrar en el debat de si l'esport ha de ser o no un lloc on la expressió hagi d'estar més o menys restringida, o si els jugadors tenen la culpa d'estar en un equip determinat, i quina part de responsabilitat té el club, el país o el que sigui. Però és que no és el cas. El cas és que en determinades ocasions si s'aplica aquesta norma i en determinades ocasions no s'aplica. A mi, de totes maneres, n'hi ha una cosa que he intentat buscar...
Mai. Saps? Que el que jo deia és que m'agradaria que no s'apliqués.
Sí, però és que no passa.
Pues això. Que era una cosa...
Per tant, com que no passa...
Utòpica.
Crec que és raonable, diguéssim, analitzar què és el que passa aquest cop. I a mi hi ha una cosa que em sorprèn, he buscat i no he trobat, que no vol dir que no hi sigui, és quina competència atorga poders als Mossos d'Esquadra per prohibir una cosa sí i una altra no. Però si no és, en base a què?
No és nou, eh? Ja fa anys,
però,
en diferents partits del Maccabi s'han prohibit i, de fet,
per què els Mossos? És qui decideix gent... això? És que no entenc per què han de ser els Mossos. Podria arribar a entendre que...
Mossos no, deuen tenir directius.
És una qüestió... O sigui, té a veure, entenc, i no ho comparteixen, una qüestió d'ordre públic, i que el Barça a qui li demana és als Mossos que dirimeixi això, que és el que va passar ahir.
Però és que podria entendre fins i tot que, o sigui, o podria entendre més que qui ho prohibís fos la direcció de l'equip, i per tant tu és criticable, no? Però al final és una cosa...
Però és a dir,
Mossos d'Esquadra...
Jo diria que els Mossos en aquest cas prohibeixen perquè el Barça els hi pregunta, i que si el Barça tingués clara el seu posicionament, els Mossos no tindrien per què intervenir. És a dir, que hi ha un problema amb els Mossos, doncs, i hi ha un problema també externalitzar és esquivar les pròpies responsabilitats.
Total, però a més no entenc, diguéssim, en base a què, aleshores?
Mira, és veritat que això funciona així, ells fan la consulta al Barça, el Barça trasllada aquesta consulta als Mossos.
Però després el Barça està obligat a fer-los cas o no?
Ells justifiquen aquesta decisió amb una llei espanyola, sí, que és contra la violència, el racisme, la xenofòbia, en el món de l'esport, que està vigent des de l'any 2007. El que dèiem, però, abans, és que aquesta mateixa llei, per exemple, en el partit contra el Baskonia, del Maccabi, que també va jugar, sí que es va permetre que hi entressin banderes de Palestina, emparant-se en aquesta mateixa llei.
Jo és que crec que el que està passant avui o el que ha passat avui, no és nou, com deia, ja ha passat en altres ocasions, però que és molt greu, i més si tenim en compte el context actual, que ja no és, és ni bandera palestina ni una pancarta que digui
el genocidi. Vull dir, prohibir-la, diguéssim, en el mateix marc de la prohibició de la bandera palestina, ja és posicionar-se bastant.
És per això que no estic d'acord en dir que en l'esport no, això no hauria d'intervenir, perquè l'esport està inserit en la societat i la societat no és neutra, i en el fons, per tant, respon també a les lògiques de poders, de la mateixa manera que és el negoci al voltant de l'esport, etcètera. I avui, qui ha donat una lliçó jo crec de dignitat, de solidaritat, de són les
els grups d'animació
que tenien clar i que han tingut clar el seu posicionament. Després, en el so, en el camp, no queda exactament reflectit, però sí que hi ha una imatge clara de les grades d'animació de negre, etc. Però que és greu que 6 mesos després de l'inici dels atacs no? I, de, i del, del genocidi o de la consumació del genocidi d'Israel a Palestina, perquè ja ve de lluny. El Barça, que diu que és més que un club i que representa que no vol representar uns valors concrets, segueixi sense posicionar-se de manera clara al respecte. I l'altrament que constata que l'esport no és neutre és la hipocresia de l'Eurolliga. Els partits russos no, de, no, no poden competir i en canvi no, els equips d'Israel sí. Però en demostra que és alguna cosa més que...
Però no prohibiries que juguessin els equips israelis?
O? Jo ho prohibiria, perquè de fet tu jo defenso el boicot i les sancions a Israel com una eina per aïllar i per denunciar el genocidi sistemàtic de fa molts anys sí. que Israel està exercint a la població palestina amb la connivència de la comunitat internacional i dels
i
estats de la Unió Europea.
Que ara, si voleu, jo també donaré una opinió sobre el conflicte.
A mi també m'agradaria parlar.
No? Sí, sí. Tu mateixa. No, però jo només anava a dir que
aleshores... Breu, Silva, i llavors sí,
no,
la Maria, va.
No, si només anava a dir que a mi el que em sembla incomprensible és fer pels esportistes les decisions dels polítics. Això és el que no m'agrada.
No, jo estic absolutament a favor de les manifestacions polítiques a l'esport, perquè l'esport, ho deia l'Eulàlia, està inserit a la societat i l'esport, i crec que a més està bé i és políticament sa que l'esport sigui una via de manifestació política on s'alliberin tensions fins i tot. Per tant, em sembla incomprensible que avui s'hagin prohibit banderes o que s'hagin prohibit pancartes. Això per una banda. Ara, l'argument segons el qual, i si l'Eulàlia diu que està a favor del boicot total i de les sancions a Israel, llavors crec que ja estem parlant d'una altra cosa que no té gaire a veure realment amb el que està passant ara, perquè ja ve d'abans i encara que ara no hi hagués una guerra a Gaza, tu segurament defensaries això.
Efectivament.
El que passa amb la situació actual, i crec que hi ha com una tendència moltes vegades a dir això de, no, com que hi ha una, i no ho dic només en aquest cas, en general, i podríem parlar, ho vam parlar aquí quan el cas de Dani Alves, per exemple, no? De, si això en alguns moments funciona malament, és a dir, si està malament que es prohibeixin els equips russos a les competicions, que jo crec que està molt malament, llavors ha d'estar, ho hem d'igualar tot aquest nivell i que per tant es prohibeixin també els altres equips. Em sembla que això no té cap sentit i em sembla que a més tampoc no contribueix a la resolució del conflicte, si és que n'hi pot haver, o com a mínim perquè políticament, internament a Israel puguin canviar les coses, perquè el govern de Netanyahu li encanta reproduir les imatges de les banderes palestines amb missatges de no sé què, li encanta que hi hagi com més merder millor i com més boicot millor, perquè creu que això reforça internament la posició, i per tant jo crec que tot el que sigui donar-li la raó a Netanyahu o fer que Netanyahu tingui instruments per fer el que fa, crec que està malament. Això respecte al que ha passat avui. Sobre el terme genocidi, jo crec que hi ha com una necessitat de utilitzar sempre, i no només amb això, perquè hi ha coses que es reprodueixen, d'utilitzar paraules al màxim de fortes i al màxim de grandiloqüents possible. El que està passant a Gaza és molt greu i són delictes de lesa humanitat i són crims de guerra. No cal fer servir la paraula genocidi com un fetitx. Això, Philip Sands, que té un llibre molt interessant i molt bonic sobre aquest tema, de com el concepte de genocidi i el concepte de crims contra la humanitat van ser una discussió en els judicis de Nuremberg, ell explica, i que a més ell és advocat i es dedica a defensar casos i va defensar el cas de Palestina al Tribunal Penal Internacional, ell explica que l'ús del genocidi com a paraula fetitx és molt perillós, perquè el genocidi en si mateix és molt difícil de provar, jurídicament dic, encara que hi hagi coses que ens semblen molt evidents. Llavors, crec que això és una cosa que no ens correspon a nosaltres de dir si és un genocidi o no, i que moltes vegades fem servir aquesta paraula, insisteixo, per donar-li una força que els fets per si mateixos ja ho són prou de forts i que no cal que hi afegim aquesta hipèrbola constantment amb tot el que diem.
Jo, a mi em preocupa també aquesta, el que comentàvem, no? Aquest externalitzar d'un club, no? I jo abans deia, bueno, els Mossos,
o sigui, tot el que tenies és si el Barça, un cop fet aquesta consulta, ell independentment pot decidir, doncs mira,
ell pot decidir, nosaltres... I ara, per exemple, si ara un dels aficionats denuncies que se li ha cortat la llibertat d'expressió davant d'un, o sigui, en un jutjat, qui seria el responsable?
Bueno, mira, hi ha un precedent
d'això. Seria el club? Serien els Mossos?
Que és molt interessant, que és que en algunes competicions...
És un espai privat, final... recordo,
Sí, sí, sí.
L'espai públic, però és un espai privat.
Sí, sí, sí.
Sí, però són els Mossos que són...
Per això el Rafa diu que el Barça...
Perquè hi ha ordre públic, no?
Però hi ha un antecedent, que en el cas del Barça és molt incoherent, que és que ara no recordo quina final de la Copa del Rei era, que jugava el Barça contra algú, que es van prohibir estelades, us en recordeu? Això devia ser el 2015 o potser abans. I el Barça tenia una posició molt clara sobre això, que em sembla que és la raonable, que és dir que cadascú pot anar amb la bandera que vulgui, a defensar el que vulgui, òbviament... dins d'uns límits, perquè a tots ens semblaria malament que si fes apologia del nazisme, per exemple, però això s'ha de poder fer.
Però hi ha una llei que ho diu.
Bueno, el problema és en la interpretació que es fa i en com després, o sigui, aquí al final els que executen, no sé en aquest cas qui ha fet el control d'accés, si eren els Mossos perquè el Barça ha requerit l'ajuda dels Mossos o si era pròpiament personal del Barça.
Això que deies tu, Maria, va ser el maig del 2016 a la final de la Copa del Rei.
Mm-hmm. Exacte, que jugàvem a Madrid.
Al Vicente Calderón.
Sí. Mm-hmm.
Jo, bé, puc donar la meva opinió sobre el conflicte, ja no tant sobre el tema esportiu, sinó sobre el que estàs opinant tu, per exemple, i l'Eulàlia, en relació sobretot al tema del nom de les coses i del concepte de genocidi i tot això, no? Mira, és que jo just, i ara també citaré un llibre perquè m'estic rellegint per segona vegada i l'estic a punt d'acabar també per segona vegada a Eichmann a Jerusalem, no? Que és aquest famós llibre de la Hannah Arendt on explica el procés a Adolf Eichmann, que era el responsable de l'anomenada solució final i d'eliminar tots els jueus al Tercer Reich, no? I hi ha coses realment molt interessants allà que convé de tant en tant recordar, i recordo que el concepte de genocidi surt després de l'Holocaust, no? Després de la solució final. Una paraula que no existia fins a aquell moment i per tant s'aplica a partir del que va passar amb els jueus al Tercer Reich, no? Clar, jo primer...
Se lamenta un jueu, per cert, el concepte.
Sí, 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 era un jueu. Sí, 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 efectivament, era un jueu. Aleshores, no, primer, jo sempre recordo que Hamas és una organització terrorista, perquè si no comencem a partir d'aquesta idea, jo crec que no diem tota la veritat. A partir d'aquí, crec que també és confondre el govern d'Israel amb l'estat d'Israel i amb els jueus és un error... que a vegades és voluntari amb molta mala idea, perquè acaba generant aquest antisemitisme que també surt, no? A partir d'aquí, quina és la meva opinió? Mira, jo fa molts anys vaig tenir la sort de dinar un dia una llarga conversa amb un escriptor molt conegut que es diu David Grossman, no? que és israelí. El seu fill va morir, era soldat, i va morir, un dels seus fills va morir amb un d'aquests atacs que hi havia entre els palestins i els jueus. I ell sempre havia defensat una tercera via, com molts israelis, per una altra part, que no són tots els que representa el govern actual de Netanyahu. Per tant, dir que l'actuació que està fent Netanyahu és absolutament desproporcionada, si voleu dir-li crims de guerra, el que vulgueu. Això que han fet aquests dies amb l'ONG del
José Andrés.
Òbviament tot el que està passant amb l'aprovació civil, perquè no té cap mena de sentit, que fa anys que és veritat que ho fan, jo fa anys que tinc la sensació de que si aquí, quan ETA feia atemptes terroristes, la resposta del govern espanyol fos arrasar els pobles dels familiars de l'ETA, tothom m'hauria dit, això és una barbaritat, i això és el que fa molt de temps el govern d'Israel. El que passa és que jo crec que dir-li això genocidi, com recordava la Maria, em sembla que és posar al mateix nivell el que van fer els nazis al Tercer Reich amb el que estan fent ara el govern d'Israel, i a mi em sembla que no és el mateix. És una barbaritat? Sí. Em sembla absolutament desproporcionat? Sí. Em sembla, si voleu, crims de guerra? Sí. Però crec que no és el mateix.
Dona-li uns anys, eh?
Sí, és a dir, jo aquí hi ha dues coses, eh? És a dir, jo crec que quan parlem... O sigui, aquí ningú ha parlat d'antisemitisme i crec que una... O sigui,
sí,
que,
jo.
Sí, però dic que... Sí,
no,
però
estava
que,
parlant
amb, però
de
quan ningú. Parlem del conflicte o Israel-Palestina sempre s'acaba utilitzant, no?, l'antisemitisme, i és en cap cas... no, i crec que... És evident que l'antisemitisme no és algo acceptable. L'altra cosa és l'antisionisme, que sí, i crec que són dues coses diferents. Aquesta és una, l'altra, ja que parlem de llibres, jo recomanaria un llibre que acaba de publicar ara fa poc a l'editorial de Tigre de Paper, els 10 mites sobre Israel.
Està fent la prèvia de Sant Jordi, tu.
Sí, no? D'Ilan Paper, que és un escriptor, historiador d'Israel, jueu, que explica quins són els mites en els que, sobre els que s'ha fundat Israel i sobre aquesta idea, no, de, en el que es basa també part, de, part del conflicte. I l'altre, sobre el debat sobre si genocidi o no, jo estic d'acord amb el Rafa, deixem-li uns quants anys, però alhora també mirem el mapa en com, al llarg dels anys, el que era Palestina ha anat desapareixent i esfumant-se. Aquesta és una, i l'altra és, portem 30.000 morts en 6 mesos.
Això fa uns dies la Maria em deia que en aquestes xifres les dona,
acabant,
les dona Hamas, no?
El govern de Gaza, que és, però en tot cas jo tampoc,
i que no, si, i que no, no estan 30 contrastades,
si
10.000, no?
Són moltíssimes igualment, o si són 15.000 o si són 20, és igual. Però el, doncs que entraríem molt, és un tema que
no era el tema de debat, eh? Vull dir que avui ens volíem centrar en aquesta decisió al Palau Blaugrana.
I et posaré un exemple, mira, a la manifestació,
per acabar,
no
d'avui,
sí, sí, per acabar, però fixa't, a la manifestació, no aquesta, sinó on estava la
Mar Poyatos,
la Mar Poyatos, he sentit quan explicàveu que hi havia una pancarta que deia sionisme és feixisme. Clar, arriba un moment que el cacau, o sigui, tu pots estar en contra del sionisme, em sembla fantàstic, no? Tothom pot estar en contra del sionisme, però fixa't que, per exemple, en el llibre aquest de la Hannah Arendt explica que, per exemple, el feixisme que va néixer a Itàlia no era antisemita. Els jueus italians no els va tocar ningú. Molts dels que es van escapar d'Alemanya anaven a Itàlia, perquè el Mussolini es va negar en absolut a que els jueus italians, que eren italians, entregar-los als nazis perquè els portessin als camps de concentració, no? I ara, diem, el feixisme és el feixisme, que òbviament té tots els defectes al món, però el nazisme és el nazisme, el sionisme és el sionisme, i aleshores fer aquestes menes d'equiparacions de sionisme és feixisme o el genocidi, a mi em sembla que és confós. Busqueu un altre nom, sisplau, per no posar-li els noms de les coses a coses que ja han passat i que tenen un altre significat, que a mi em sembla que no té res a veure, que és molt greu, sí, però no se li pot dir genocidi a una cosa que està passant ara, que és el que va passar amb els jueus després del Tercer Reich. Em sembla que és una barbaritat.
Perquè ens hem anat una mica enllà del debat, 9:22, ho deixem, si us sembla, aquí, perquè malauradament em sembla que encara tindrem uns quants mesos per parlar d'aquest conflicte. Farem una pausa i ara, quan tornem, anirem cap al País Basc, perquè falten poques hores perquè arrenqui oficialment la campanya electoral.
RAC 1.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Ara, si ets d'IKEA Family, els divendres tens dinars, berenars i sopars amb un 50% de descompte en els plats principals.
És ben fàcil.
Menges al restaurant d'IKEA el divendres i t'estalvies Helften, és a dir, la meitat. Els Fridag, vull dir, els divendres, fes el suec, paga la meitat. Més informació a ikea.es/Catalunya.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
RAC1.
Tots som 1.
A RAC1 No ho sé, amb Anna Ballonesti.
Les 9:23 minuts, mira, ara de seguida continuarem, però no sé si sabeu ja què teniu previst fer el dimarts de la setmana que ve, teniu plans?
Sí, jo vaig a uns premis que organitza una emissora de ràdio que es diu, com es diu?
Molt bé, doncs mira, aquí a RAC1 precisament celebrarem la gran gala dels Premis DRAC, ho farem al Palau de Congressos de Barcelona. Si voleu saber qui són els guardonats, doncs la cantant Muxca, l'entrenador del Girona Michel Sánchez, el Mago Pop, l'Hospital Sant Joan de Déu, Àngel Velasco de Torrons Vicenç, Nadal, el Festival Sónar, RCR Arquitectes i també el Club Patinatge Artístic Olot. Ells també hi seran, però a banda contarem amb algunes actuacions musicals, com per exemple les de Maria Jaume. Setmanes que ha tret disc i que entrevistàvem aquí al No Ho Sé, i també Pol Zin, finalista d'aquesta darrera edició d'OT. Un acte que conduirà l'editor del Via Lliure, el Xavi Bundó. Si no us voleu perdre, entreu a racu.cat, heu d'omplir el formulari que hi ha, i per assistir doncs a aquesta tercera edició dels Premis Drac, tot plegat amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Assegurances, Kia i Vueling. També compta amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, d'Aena, de Miele i de Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així que ja ho sabeu. Si voleu venir, dimarts que ve,
Premis Drac. A mi el Bundó m'agrada molt, que som molt amics, però la presentadora de l'any passat em va agradar més.
Per què?
Que no era la Ballonesta.
Què dius ara?
Jo et vaig veure ja presentant alguna cosa.
Perdona. Si el vas equivoques.
Que no, perdona, que vas sortir allà.
El presentador de l'any passat era el Marc Giró.
Tu no vas sortir allà a fer alguna cosa?
Igual que tots la resta d'editors de RAC1, que presentarem diferents premis. Vale. Però el presentador de la gala va ser el Marc Giró, i aquest any ho serà... El Xavi.
El Silva va a tantes gales que ja no sap què
pensar. No,
però tot el dia de cerimònia, com els senyors de Barcelona.
Escolta, és que vaig arribar tard, i quan vaig arribar estava ella.
Vaig sortir jo, i m'aprecia tant que, bueno, es va pensar que jo presentava l'acte sencer. Va, vinga, resituem-nos. Com dèiem, anirem ara cap al País Basc, perquè a les 12 de la nit comença la campanya de les eleccions a Euskadi, que són el 21 d'abril. Com passa, però, darrerament amb les campanyes, doncs tots els actes s'avancen, molts ja s'han fet, ja s'ha fet aquest tret de sortida oficial. Tant el PNB com Bildu han triat victòria en aquestes hores prèvies de la campanya, i allà hi tenim l'enviat especial de RAC1 a Castells, l'Arnau Mañé. Arnau, bona nit.
Gabon, com esteu?
Sento que encara hi ha algun acte en marxa, no? M'imagino que el del PNB.
Sí, en marxa l'acte del PNB aquí al centre de Victòria. Ara és Íñigo Urkullo, l'endecari des del 2012 que intervé pel PNB. Ja ho ha fet el candidat dels nacionalistes, Imanol Prades. Encara hi ha una llista de persones que han d'intervenir, entre d'altres, per exemple, tancarà aquest acte Andoni Ortúzar, el president del PNB.
Arnau, al marge d'aquest acte, per què han triat a Gasteiz per començar la campanya avui?
Doncs mira, és curiós que tant Bildu com el PNB, com deies ara, han vingut a patar aquí en aquest inici de campanya, a Vitòria. Segurament el motiu l'hem de buscar curiosament en el futbol. Aquest dissabte l'Atlètic de Bilbao juga la final de la Copa del Rei. La ciutat, Bilbao, està completament volcada en aquest partit i en la possibilitat de guanyar un títol 40 anys després. Què passa? Doncs que els partits donen per fet que aquests dies serà pràcticament estèril intentar colar un missatge a la província de Biscaia, com a mínim fins la setmana que ve, passi el que passi, guanyi o no l'Atlètic de Bilbao. Què passa? Doncs que fien totes els esforços a les altres províncies, en aquest cas Àlaba, però també a Guipúscoa. Per tant, s'explicaria en aquest partit de futbol, en aquesta final de la Copa del Rei que juga l'Atlètic Club de Bilbao dissabte, que tant PNB com Bildu, però també altres partits, hagin fiat aquest inici de campanya aquí a Vitòria.
Per tant, entenc que ni demà, ni dissabte, ni diumenge no hi haurà actes de campanya ni a Bilbao ni en tota Vizcaya.
Hi ha algun acte petit, però per exemple demà arriba Alberto Núñez Feijóo a fer campanya pel PP aquí a Euskadi, i ho farà a Vitòria. Dissabte al matí Pedro Sánchez pel Partit Socialista també entra en campanya aquí a Vitòria. Per tant, més enllà d'alguns petits actes que sí que hi ha evidentment a Vizcaya i a Bilbao en particular, tot se centra com a mínim fins a dilluns en les altres províncies.
Arnau, parlem una miqueta d'aquesta campanya, tu que l'estaràs seguint. Quins creus que seran els eixos? Després entrarem a parlar també dels resultats i del que apunten les enquestes, però a nivell més ideològic, per on creus que aniran les coses?
Clar, fa de mal dir, hores d'ara, però la sensació és que es viurà una campanya bastant més diferent a les gallegues, a les eleccions gallegues, que en aquell cas també ho explicàvem a RAC1 de primera mà. El debat polític estatal es va colant pràcticament tots els mítings d'uns i altres, especialment del Partit Popular. Aquí caldrà veure si això també passa, si és així, però de moment la sensació és que, com a mínim, PNB i Bildu intenten esquivar aquesta monopolització de la política estatal. A Euskadi, la sensació és que la cosa anirà de gestionar, de mantenir un govern del PNB amb els socialistes, o d'una gestió totalment diferent, un canvi de model amb l'arribada de Bildu, una possible arribada de Bildu a la Lendakaria. Justament fa uns minuts el candidat del PNB, Imanol Pradales, fa només uns minuts parlava d'això.
21 de abril debemos elegir entre avanzar o retroceder en bienestar y calidad de vida. Entre medidas y soluciones concretas para mejorar Euskadi o una agenda oculta. Entre experiencia y capacidad de gestión o riesgo, ocurrencias, incertidumbre. Entre libertad o imposición y control.
L'arribada de Bildu al govern, però, ara ho comentaves, és un escenari difícil. Si mirem els números, ara els podem repassar, és un escenari difícil. La clau la continuarà tenint el Partit Socialista Basc i, per tant, seria molt estrany que Imanol Pradales s'hi sumen amb els socialistes, PNV i socialistes, no acabi sent Imanol Pradales el nou lendakari.
A veure, repassem precisament aquestes dades. El PNV va guanyar les eleccions el 2020 amb 31 escons. Bildu aconseguia la seva millor dada històrica amb 22, el Partit Socialista d'Euskadi es va quedar doncs com a tercera força amb 10 escons, Podem amb 6 i la coalició del PP amb Ciutadans amb 5 i a banda de Vox que va obtenir 1. Però les enquestes, l'última enquesta del CIS, que es va publicar, si no m'equivoco, aquesta mateixa setmana, l'1 d'abril, preveu que el PNB més o menys es mantingui entre 30 i 31 escons i Ekbildu pugi fins als 28 o 29. Per aquí més o menys és on es mouen les xifres, no, Arnau?
Sí, per això són tan importants aquests dies, sobretot pel PNB i Bildu, aquesta campanya electoral, perquè més enllà que l'escenari la lendakaria no pugui canviar, seria històric, evidentment, que l'esquerra Berzale per primer cop fes el sorpasso, no?, guanyés aquestes eleccions i s'imposés per davant del Partit Nacionalista Basc, més enllà de, insistim, aquesta més que probable coalició o més que probable, sí, coalició de govern entre els nacionalistes i els socialistes. Per tant, aquest frec a frec que indiquen les enquestes, per molt que és veritat que cap d'aquestes enquestes digui que Bildu passi per davant del PNB, però que com a mínim hi ha partit i que per tant s'hi juguen les garrofes aquests 15 dies de campanya aquí al País Basc. Més enllà d'això, més enllà d'aquesta batalla pel primer lloc entre el PNB i Bildu, hi ha una altra batalla, evidentment, que s'interpreta a nivell estatal i que és entre els partits socialista i el PP. El PP, ens explicaven fons populars des de Madrid, aspira a trepitjar els talons al Partit Socialista aquí al País Basc. Fins i tot algú s'atrevia a dir que aspiraven a un empat tècnic. Seria molt estrany que el Partit Popular creixés tant aquí al País Basc com per atrapar el Partit Socialista, però són optimistes des del Partit Popular i insisteixen que tot el debat de l'amnistia pot complicar una mica les expectatives electorals del Partit Socialista i que això els podria beneficiar de cara al 21 d'abril aquí al País Basc. Tot i això, insistim, la gran batalla està entre el PNB i Bildu.
Ja sé que aquí a casa nostra ja tenim prou amb les eleccions del 12 de maig, amb aquesta campanya que començarà d'aquí a 3 setmanes, però quina repercussió creieu que pot tenir aquestes eleccions d'Euskadi? No es digui ja a la campanya de les catalanes, però si potser en el paper que ara deia l'Arnau també, que puguin tenir el PSOE i el PP aquestes properes setmanes.
Jo no crec que tingui gaire repercussió a Catalunya, entre altres coses perquè, com comentaves, la vista posada ja en unes eleccions d'aquí 4 dies ja fa que els argumentaris, els discursos vagin cada cosa, i de fet seria poc intel·ligent per qualsevol partit fiar, diguéssim, la seva el seu discurs o la seva fiabilitat aquí a Catalunya al resultat que tingui el partit més proper que pugui tenir o les seves mateixes sigles a Euskadi. A mi em sorprèn primer em sorprèn la capacitat del PNB per fulminar un lendakari i posar un candidat, però com que al País Basc és veritat l'agenda, diguéssim, nacional és pràcticament buida, no hi ha res a l'horitzó i per tant el mapa en l'eix nacional està clar, qui és independentista és independentista però no té res, diguéssim, a oferir en els propers 4 anys, qui és nacionalista però no independentista ho sap i ho té i també no té res, diguéssim, a canviar en aquest sentit, i qui no ho és, doncs no ho és, ja està. Doncs, ostres, es parla de dreta i d'esquerra, que és una cosa que d'entrada no estem massa acostumats aquí a Catalunya últimament, però també em sorprèn el discurs del PNB tan apocalíptic. O sigui, el candidat del PNB està a un xupito de patxaran de cridar comunisme o libertat o comunisme.
Jo pensava que diria libertat o libertat. No és lo mismo libertat que libertinatge.
Sí, també és un clàssic.
O sigui, està a un xupito de patxaran, és increïble. Que també entenc que no deu ser la cosa habitual perquè ara, per primer cop, suposo que tenen por de perdre aquesta hegemonia que han tingut fins ara, no?
Eulàlia.
Sí, jo crec que l'hegemonia l'han anat perdent en la mesura que han anat passant els anys, és a dir, Bildu ha anat creixent. També és cert que en la mesura que Bildu, l'Esquerra Abertzale, ha diluït el discurs independentista o ha tret de l'horitzó no, una proposta independentista clara, malgrat no se n'amaguen de ser independentistes, però els discursos del candidat a l'endecari, no, de Bildu, no diu, o sigui, no en parla d'una manera, no, de més clara, i que en la mesura que ha anat passant això sí que s'ha anat equilibrant, o el PNB ha anat perdent l'hegemonia. I crec que, o sigui, part del debat que té el PNB o de, no, fulminar Urkullu com va fulminar, etc., tenen a veure també amb això, malgrat crec que tenen assegurada igualment, no, la presidència a partir del moment en què, és cert que molts dels partits en campanya diuen coses que després fan absolutament no, el contrari.
No ho hem vist mai. No
he dit
mai.
Molts dels partits. El Partit Socialista ha estat molt clar i molt, no, i molt nítid amb que ells tornaran a facilitar un govern del PNB, que el seu objectiu, o que en cap cas facilitaran un govern de Bildu, cosa que també és una mica seria o sigui, és contradictòria amb la relació del PSOE amb Bildu a l'Estat.
El que passa és que cada vegada serà més barat que el PSOE pacti amb Bildu, no només perquè Bildu està diluint el seu discurs, com deia l'Eulàlia, i de fet això està generant en alguns sectors de dins de Bildu un malestar bastant important, de dir, nosaltres no hem vingut aquí a fer de PNB, veníem a fer una altra cosa, però és que a més ho vam veure ja amb l'Ajuntament de Vitòria, que
a Vitòria.
No, a Gasteiz, que va haver-hi un pacte de PSOE i Bildu, que això, que era impensable, absolutament impensable fa 4 anys o fa 5, ara cada vegada és una cosa que bueno, que pot passar, i segurament no serà una cosa que passi, seguríssimament, vaja, no serà una cosa que passi en aquestes eleccions, però si Bildu queda per davant del PNB, d'aquí 4 anys, si la situació es repeteix, doncs potser el PSOE s'hi ha de fer de crossa, llavors ja sí que estarà preparat per fer de crossa de Bildu.
Bueno, jo anava a dir que és que m'ha agradat molt quan el Rafa ho ha explicat, perquè el concepte aquest d'esquerra i dreta per fi deixa, o passa per sobre del que seria el concepte nacional, o de si independència sí o de independència no, que és una cosa que fa anys que demano que passi a Catalunya, perquè entre altres coses a Catalunya es va dir, després aquí la CUP, de la qual encara ara en tenim aquí una representant, sempre va trencar aquest discurs en el sentit de que primer era la independència, després ja veuríem quin model de societat hi havia, i es van constantment demostrar que això no era així, perquè cada vegada que quan van fer Junts pel Sí es van quedar fora, després no acabaven votant els candidats, els enviaven a la paperera de la història, en fi, aquest tipus de coses que passaven, no? Cosa que, per una altra banda, em sembla molt bé, perquè és que jo no he entès mai que hi hagi segons quin tipus d'acords entre partits que en un cas estan, pues això, en l'àmbit del liberalisme o de la dreta, com el cas del PNB o Convergència, o una part de Convergència o una part del PNB, i la CUP, que està a l'altra banda, no? I que amb l'excusa teòrica de la independència això es pogués arribar a determinats acords, no? A partir d'aquí, al País Basc, què diuen, no? L'última enquesta deia que la majoria, el 80% dels bascos no volen la independència, no? Crec que era més o menys aquest el percentatge, tot i que molts són independentistes. És a dir, tots aquests que dieu que ja se sap que són independentistes, en realitat, ara, com recordava el Rafa, no estan demanant independència ni s'espera.
No és que no la demanin, no, és que dir, saben que no la tindran en 4 anys.
Pues que si no hi ha un horitzó, o sigui, gent que si no hi ha un horitzó, és a dir, no renuncia a la independència.
No, i segurament perquè no la necessiten. No? Sí, és això, segurament perquè no la necessiten, perquè moltes coses de les que aquí demanen en realitat no era la independència, sinó una altra cosa.
Bé, diuen, escolta'm, el dia que vulguis fer la independència me crides i jo vinc, però fins que no vulguis fer la independència, doncs escolta'm, a mi m'interessa més parlar d'això, d'això i d'això.
Hem entès el mateix, i per tant, és el que exactament el que jo volia dir, que no està en l'agenda dels propers 4 anys, perquè es veu que no és una cosa que passarà. Sí, evidentment, si passés, pues, suposo que estarien encantats aquests que diuen que no passarà, però no està en l'agenda, i per tant parlen d'altres coses. I a partir d'aquí, jo, no és una sorpresa, no, Rafa, és que jo encara no he entès com, reconeixer que jo era una mica fan de l'Urkullu, però no he entès encara com el partit, perquè al final ha estat el partit que, com sabeu, al País Basc està clarament separat el PNB, el que és el partit del govern, i això és una cosa que tenen pocs partits a tot l'estat,
que és molt positiva,
que és molt sa, efectivament, però que el partit està en una línia ideològica bastant diferent de la Urkullu, que per altra banda jo no crec que hagi fet una gestió de govern dolenta. És veritat que la dinàmica dels darrers anys del PNB és perdre suport, però també és veritat que el PNB és dels partits de tot l'estat que està més implantat a la societat, que tenen a tots els municipis, a tot el, si vas al País Basc, a tot arreu, les cases aquestes del... O sigui, és com una gran associació, el PNB, no? Segurament també li passa a Bildu, no?
Sí,
segurament també li passa a Bildu. Però el que vull dir és que no he entès com a més el canvien per una persona absolutament desconeguda, i si el resultat és bo, doncs mira, no passa res, perquè gràcies a aquesta implantació doncs tornaran a governar. Però si perden les eleccions en relació a Bildu i Bildu treu un millor resultat, això serà una cosa que crec que haurien d'explicar. I la segona cosa és, quan els socialistes diuen que no pactaran amb Bildu, això ja ho van dir abans de les eleccions i després van pactar. El problema dels socialistes és que ara no tenen cap mena de credibilitat per dir que no faran segons quines coses, perquè està clar que després les acaben fent si les necessiten o si és la solució
però
més
clàssica. Però
podrien no dir-ho. No dir-ho, estic d'acord. I finalment, perdona, la pregunta que feia la Ana. Ballonesta. Sí, Ana, Ballonesta. Sobre la repercussió de Catalunya, jo crec que no gaire, o potser res, però sí, en canvi, el que passi tant al País Basc com a Catalunya, com segurament també a les europees, pot tenir una repercussió a l'Estat. Perquè, clar, segons qui guanyi Bildu al PNB, segons qui guanyi aquí Esquerra o Junts, què faran amb els pactes que tenen a Madrid quan siguin contradictoris amb els pactes que hagi de fer els socialistes a Euskadi i a Catalunya? Això sí que pot generar un greu problema allà, no tant a Catalunya o al País Basc, sinó a l'Estat.
Alguna cosa més veu sobre això?
Jo estic d'acord amb això que final que deia ara, i jo no descartaria tampoc, o posaria sobre la taula la possibilitat, en funció de les sumes, que hi hagi hi pugui haver un pacte PNB-PP si Bildu guanya per mantenir, no? És a dir, per aquesta idea de...
Però PNB-PP a on? Però això no sumarà, no?
Bueno, també depèn de què facin Sumar i Podemos, si acaben, o sigui, aquesta, no, variable de si tenen representació o no, en funció llavors de com quedin les sumes, la possibilitat de, per evitar una possibilitat de que Bildu i el Partit Socialista arribin a algun acord, etc, és a dir, que es viri cap aquí per blindar, no? I fer, doncs, el famós cordó que històricament no,
deies tu si sumaven o no, Silva, si el PNB manté els 30-31 escons. És veritat que l'última vegada PP i Ciutadans amb aquesta coalició n'havien tret 5, però si no m'equivoco, anteriorment el PP, anant per separat, n'havia tret 9. La majoria absoluta són 38. Per tant, sí que hi ha una possibilitat de suma,
PP,
segons com vagin els resultats.
De fa 4 anys o de totes les eleccions anteriors no serveix. En el cas de País Basc no, perquè Vox ja no opera, però és veritat que l'efecte Vox a molts llocs va fer que el PP tingués uns resultats que segurament ara millorarà, perquè jo crec que Vox anirà cap enrere, no? I Ciutadans desapareix, és que aquesta és
Vox
la clau.
Vox tenia
tot,
un diputat, fins ara,
sí,
al País Basc.
Sí, però un diputat.
Sí, sí.
Arnau, s'està acabant això ja o encara va?
Sí, vídeo final del PNB, les fotografies de rigor, amb 40 minuts ho han enllestit, això, 42 minuts, 5 persones intervenint, pim-pam, i fora, tu. No cal allargar més del compte amb els discursos.
Això li agrada al Rafa, no?
A mi m'encanta.
És curiós perquè...
Que m'he fet campanyes per un tubo i mítings aquells, que tu ho saps, Arnau, mítings aquells de 3 hores de míting i ja no saps per on...
I aquí hi ha una cosa curiosa, Rafa, que si tu no em portes la contrària, jo no ho he vist mai a Catalunya, tampoc en altres campanyes electorals, ens han passat els discursos dels 5 polítics que han intervingut abans i ens l'han passat, això, una hora abans. Ja el tenien imprès, el tenien tot allò ja preparat. Una cosa que també m'ha creat l'atenció és que van amb teleprompter tots. I sí, una pàgina de discurs, com a molt 5-10 minuts el que més s'ha allargat, i això, amb 40 minuts tot enllestit.
Gent organitzada, es nota que tenen diners al País Basc.
Sí, sí. Harry Styles de fons, ara sona.
Ara, exacte, sona de fons.
Sigui, no?
Capacitat d'improvisació, zero. Exacte.
Més de, no, humana.
Vosaltres no fèieu servir prompters amb l'àlia.
Després t'he dit també, després, ara diré una cosa absolutament de prejudici i fatal, però veus els candidats i semblen tots una mica grisos. O sigui, sí. I ara em comença a entendre perquè si tots són el mateix...
No, per desconeguts
o no. Jo també soc un senyor gris i és més conegut, és igual. Són incapaços d'elevar el to de veu una mica més, d'ingrescar... Jo no veig a els bascos en un míting aplaudint a rabiar com aquí amb alguns candidats ha passat.
Això també és interessant, que potser és la constatació que les campanyes ja no serveixen per res i que no hi ha ningú o pràcticament ningú...
Jo crec que les últimes campanyes ho hem dit a totes les campanyes.
Potser ara diuen, com que realment és així, per què m'haig de currar un discurs abrandat i no sé què, si total, tinc el meu full, llegeixo amb una mica de gràcia i 5 minutets i cap a casa.
Jo crec que fa molts anys que les campanyes no serveixen per guanyar, però serveixen per perdre. Vull dir, si la cagues en campanya, estàs si abocat a perdre molts diputats.
Veure, Arnau, què volies dir?
No, això mateix, curteta i al peu, i que aquest entusiasme, o aquest poc entusiasme que parlava ara el Rafa, crec que era, s'ha vist reflexat en que el propi cap de premsa d'Imanol Pradales, del candidat del PNB aquí al País Basc, estava just davant seu, darrere les càmeres, i animant ell mateix cara a cara el seu candidat, és a dir, esperonant el seu propi candidat, que com tu has dit, i ho has dit tu, és una mica... Sí.
Jo el que crec és que les campanyes tradicionals són les que no tenen cap mena de sentit, però les campanyes les fan a les xarxes, i és veritat que depenen més aviat de les coses que dius que poden servir després de memes o de trending topic en negatiu, que no en positiu. Les campanyes, o sigui, els mítings...
En aquesta campanya, per exemple, va bé per identificar una mica els candidats, perquè hi ha cares noves, no només el PNB, també a Bildu, no sé si n'hi ha algun altre, Arnau, de nova, també.
El del PP, Javier de Andrés, també és nou. Sí.
Com a mínim sí. Això, perquè familiaritzin, no? També.
I la candidat... No.
Sí. El Vox crec que sí que és la mateixa, no?
Sí, és que estic repassant i diria que només repeteixen Partit Socialista i Vox. Per tant, la resta, i això inclou Sumar i Podem...
Partit Socialista repeteix? Nous... No, hi havia la Idoia...
No,
a les últimes ja hi havia...
Jo crec que les últimes ja hi era, ho repassarem, però jo crec que ja hi era.
No, segur que tu més que jo, eh?
Arnau, quin desplegament hi ha aquest cap de setmana? Perquè ens deies abans, crec que vindrà Feijó, han de venir, no sé, Ayuso, que també es va passejar molt per Galícia, no sé si Pedro Sánchez té previst també venir per aquí.
Donem per fet que Ayuso vindrà en algun moment de la campanya. És veritat que de moment no ens confirmen quan ni com serà. Sí que, com deia abans, Feijó demà ja aterra aquí a Vitòria, dissabte ho fa Pedro Sánchez, i en algun moment també vindrà Yolanda Díaz i Irene Montero, que de fet Irene Montero avui ja obre campanya aquí al País Basc. Per tant, sí, els candidats o els líders polítics estatals que també es passejaran per el País Basc. Veurem si això també inclou Isabel Díaz Ayuso.
Arnau, gràcies, que vagi bé.
Abraçada, cuideu-vos.
Adéu, bona nit.
Portareu una ampolla de patxaran sencera si l'Ayuso allí diu terrorisme o libertat. Recordeu.
Queda enregistrat, en tot cas. Si no ho recuperem.
Perquè la veig.
Però pensa que... M'agradaria dir una cosa, que això, i ja m'agrada dir-ho sempre que tinc l'oportunitat, que les últimes eleccions al País Basc es van celebrar amb gent prohibida del dret de sufragi actiu perquè tenien el Covid, i això es va considerar que era motiu suficient per no poder acudir a un col·legi electoral.
Ho recordo, sí.
I això es van fer en un moment... perquè ens hem oblidat molt ràpid, i però són coses... Jo sempre dic que tinc una llista de les persones a qui sé que no li confiaria mai res, que són gent que celebraven aquest tipus de mesures en aquell moment.
Sort que ja ens veiem.
Tu i Eulàlia Soler sou dues tertulianes que en aquest sentit sé que
aneu
a força.
Rancúnia.
Clavat per sempre.
12 minuts per les 10, va. Pausa i acabarem avui amb un tema, podríem dir, una mica més lleuger. No sé si éreu dels que veieu Oliver i Benji. Éreu fans d'aquests dibuixos.
Mira, jo és l'única cosa, juntament...
A veure què em diràs.
Que sí que veia.
Sí.
Que no mirava TV3. Jo era típica nena nascuda al 90, que l'únic referent...
Però si t'agradava el futbol, no t'agradava el futbol?
Mira, jo també
sóc
més o menys de l'edat de la Maria.
Que jo veia en castellà era Oliver i Benji i Calimero, perquè m'agradava el futbol.
Mira, coincidim aquí. Va, ara tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Pluto! Ganímedes! Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'instituts odontològics el teu dentista de fiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Ja és aquí la gran gala dels Premis DRAC. El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Pol Cim i Maria Jaume. Si no t'ho vols perdre, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC. RAC 1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, FIAC Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
No, però... Va, som-hi, 10 minuts per les 10, com dèiem, a veure si us sona aquesta musiqueta. Ja va venint, eh? Va venint. Mira. Tu sí que els miraves, tu, Rafa? Els havies arribat a veure alguna vegada o no?
Ha sigut el meu únic contacte amb el món del futbol.
Tu, l'Àlia, algun contacte amb Oliver i Benji o no?
Havia mirat una mica, però no m'agradava.
No, eh?
No, no, mira poc, però...
Com a mi em sona més aviat dels meus fills, no sé què dir-te.
De què parlem, no?
Sí, home, sí que sí, els havia vist alguna vegada, però no, clar, ja no m'agafava a mi l'època de veure aquest tipus de coses.
Bueno, no passa res, però saps de què estem parlant? Doncs, avui en parlem perquè Oliver i Benji s'acaba després de 43 anys. Les aventures dels dos futbolistes que van començar l'any 1981. Jo la veritat és que avui quan ho he sentit he dit, ah, però que no s'havia acabat, Oliver i Benji. Doncs no, resulta que ha seguit, aquí no, em sembla que no ens ha arribat, però al Japó sí que ha continuat. Mireia Ardèvol, com estàs?
Bona nit.
Déu-n'hi-do, eh? 43 anys, uns dibuixos, eh?
Sí, i ara us proposaré que ens imaginem com vivíem l'any 81, eh? Ubiquem-nos 43 anys enrere. El 1981, el president de la Generalitat de Catalunya feia un any que era ell.
En compliment de l'encàrrec que em va fer l'honorable president del Parlament i d'acord amb el que estableix la disposició transitòria cinquena del nostre Estatut, em correspon presentar davant d'aquest Parlament de Catalunya la meva candidatura com a president de la Generalitat.
Jordi Pujol, si mirem a l'estat espanyol, governava Leopoldo Calvo Sotelo.
He puesto en ese servicio toda mi voluntad y me siento en paz con mi conciencia. Atento solo a los intereses del Estado.
Ho va fer a partir del mes de febrer, després de la dimissió d'Adolfo Suárez. Els Estats Units van tenir tres presidents aquell any.
Carai, quin any més mogut.
Fins al mes de març ho va Rutherford B. Hayes, de març a setembre ho va fer James Abram Garfield, fins que el van assassinar, i van acabar l'any amb Chester Alan Arthur, a la Casa Blanca.
I també va néixer el Rafa Garrido aquell any.
Sí senyor, mes d'agost.
Aquesta dada no la teníem.
No, després repassarem gent nascut el teu any.
Va. Això vol dir que a part de Quim i Menda, l'únic que havia nascut era ell, no? Perquè la resta...
No, era Eulàlia.
Ah, tu també?
Jo la
pensava que eres més jove, Eulàlia.
No, no.
Vas ser jo sempre gran. Més gran.
Enganya.
Sí, enganyo.
A banda d'aquests naixements, qui encapçalava l'Església Catòlica era Joan Pau II.
Benvolguts, germans, en l'Episcopat. Us saludo amb afecte, estimats germans i germanes. Alabàcia, Jesús Crist.
Aquí parlava en català perquè és un tall de la seva visita a Montserrat. Mm-hmm. Ell va ser papa de Roma del 78 al 2005.
Val, ja tenim alguns personatges situats. Què més va passar l'any 81?
Doncs parlant de Joan Pau II, el 13 de maig d'aquell any, Mehmet Ali va intentar matar-lo a la plaça de Sant Pere. Però si tirem una mica més enrere... El 1981 és l'any que va passar això.
Afuera del mundo!
el 23F, el cop d'estat en què un grup de guàrdies civils encapçalats per Tejero segresten el govern espanyol i parlamentaris al Congrés dels Diputats durant un ple. Més coses. El 23 de maig d'aquell any es produeix l'assalt al Banc Central de Barcelona, al centre de la ciutat, un assalt i un segrest que va durar pràcticament 37 hores. També el 81 acaba la vaga de fam de 5 anys a Irlanda del Nord per part de presos republicans i a finals d'any es crea la Comunitat Econòmica dels Estats d'Àfrica Central.
Uau, quantes coses, el 81, quin any,
Un any ple.
Molt prolífic.
També tenim pel·lícules, no?, per ubicar-nos.
Pues sí. Algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquell any són aquestes. Indiana Jones, a la recerca de l'arca perduda, de Steven Spielberg. Moscou no creu en les llàgrimes, de Vladimir Menchov, que és guanyadora de l'Oscar a millor pel·lícula de no parla anglesa, també s'estrena aquell any, i Carros de foc. De Huck Hudson, guanyadora de 4 Oscars, millor pel·lícula, millor guió, millor vestuari i millor banda sonora, aquesta cançó que escoltem.
Exacte. I a banda d'aquestes bandes sonores, si mirem estrictament la música, què hi ha, Mireia, el 81?
Aquell any surt el disc de You Want It, You Got It, de Bryan Adams. Els U2 publiquen October, Depeche Mode treu Speak and Spell,
aquesta
cançó que estem sentint, i Iron Maiden publica Killers.
I qui va néixer aquell any a banda de Rafa Garrido?
Doncs va néixer aquesta cantant. Alicia Keys. També va néixer Samuel Eto'o, exfutbolista del Barça, i Serena Williams, jugadora de tennis. I també ella. La Britney Spears. També va néixer aquell any l'actriu Natalie Portman, Sienna Miller, la famosíssima Paris Hilton, i si no marxem tan lluny, aquell any també van néixer ells. La cantant Beth i els polítics Pablo Casado i Inés Arrimadas.
Mm-hmm. I... Coincidireu amb mi, jo estic millor
de
tots ells.
A més van néixer el... Ah, no, m'he equivocat, amb Pablo Iglesias i Isabel Díaz Ayuso, que van néixer el mateix any, el mateix
Ostres.
Dia.
Ostres!
M'he confós aquí. Qui va morir aquell any, Mireia?
Doncs l'escriptor Josep Pla i aquest cantant. Bob Marley.
Quantes coses, aquest any 41.
Però jo m'estic deprimint molt, perquè clar, jo ja estudiava a la Facultat de Dret i m'ha recordat tot això. O sigui,
escolta'm,
que soc
això va com va, Silva. Vull dir, cadascú té els anys que es mereix.
Que es mereix. Ja està. No sé què és pitjor, això que va
a veure, recordem que va ser l'any que va començar, com dèiem, Oliver i Benji, per això estem fent aquest repàs.
Això l'hauríem de avui... Aquest tall l'hauríem de guardar,
D'acord, ja ho guardem. Sí, sí, sí. Avui, 43 anys després, doncs, s'ha acabat aquesta sèrie.
I abans ho deies, que t'ha impactat molt aquesta xifra. Doncs he buscat sèries llargues de les sèries més longeves que hi ha hagut a la història, a la història del món, diguéssim. Sí. Amb el número 3, Doctor Who, porta matent-se 45 anys, mm-hmm. però ho ha fet en dues etapes diferents, del 63 al 89 i després a partir del 2005 que va començar una segona etapa. Després, amb el número 2, jo crec que ja ve l'anime japonès Sasae-san, va començar al 69 i aquest any portarà 55 wow. anys a la pantalla. I amb el número 1, atenció, la telenovel·la més longeva que ha existit mai és Guiding Light. Va estar 72 anys a matar-se. Wow.
72
anys. No crec que els guionistes fossin els mateixos,
I no n'havíem sentit mai parlar.
Els seus fills no. passaven a ser guionistes. No. Ja, també hi ha altres sèries molt longeves, com Neighbors, que va durar 39 anys, o Els Simpsons, 35 anys, però això ja és menys dels que ets curta 3 d'Oliver i Benji.
Doncs molt ràpid, avui per acabar, volíem parlar amb el Miguel Martínez. Ell és periodista, és escriptor i és coautor del llibre Los Magos del Balón, todo sobre Oliver y Benji, de Diabolo Ediciones. Señor Martínez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Claro, primero, ahora que tenemos este repaso hecho y que nos hemos situado un poco en el tiempo, le quería preguntar cómo ha recibido usted esta noticia de que se termine esta serie. No sé si usted ha visto la serie durante estos 43 años o no.
Bueno, sí, hay que aclarar que lo que termina, porque los titulares rimbombantes de las noticias, lo que acaba es, digamos, la etapa, el manga, que es lo que dibujaba el señor Yuichi Takahashi, termina el manga, pero no termina de, digamos, publicación, digamos, en papel. Él va a seguir en digital haciendo todavía aventuras, así que esto todavía todavía
le queda. No es el punto final estos 43 años, ¿eh?
Exactamente, termina lo que es la historia, digamos, oficial como manga, en la historia manga. De, evidentemente quedan, fueron 43 años dibujando, publicando semanalmente o publicando cada cierto tiempo, y ahora pues el autor decide acabar la obra, digamos, a nivel de, por decir algo, pues de compromiso o de esa tensión de tener que presentar pues el trabajo, digamos, a una editorial, ¿no? Ahora la manifestado que bueno, pues va a seguir haciendo sus pinitos continuando las aventuras de Oliver y Benji, pero a nivel digital y cuando quiera y cuando pueda y en fin, esas cosas. Así que bueno, esto de forma oficial termina, pero todavía tenemos aventuras de los magos del valor.
Aún queda esperanza. Te iba a preguntar, porque antes decíamos, claro, muchos de nosotros que lo habíamos visto cuando éramos pequeños, nos pensamos que esto ya se había terminado hace tiempo. Claro, ¿cuántas temporadas se pudieron ver aquí?
Claro, aquí en España, que estrenó por el 91 con la llegada de Telecinco, los canales privados y todo este boom del anime que llegó en aquellos años, se pudo ver en aquellos primeros primera etapa de los 90 lo que es la serie clásica, que conocemos como clásica, que es el anime clásico, que en realidad pues son, podríamos dividirlo, digamos, en dos temporadas, son un total de 114 episodios, que es lo que todos recordaremos, ¿no? Recordáis de pues las aventuras típicas de Oliver y Benji, los magos del balón, pero eso, digamos que esos episodios animaban una parte del manga. Cuando terminaron esos episodios, esos dibujos, él continuó publicando historias en manga. Algunas se animaron, llegaron a animar.